La paraula del dia.
Ramon Solsona, bon dia i bona hora.
Bon dia a tothom.
Després, bueno, ja pregunto ara, ja saben els oients que avui farem un experiment nou, vaja, una obligació i encantats de fer-la, que és que d'aquí uns moments abandonaré aquest estudi, acompanyat de la Marga Ortuño, per anar-nos cap a un hotel de Barcelona, el Juan Carlos, on ens rebrà per poder fer-li una entrevista amb un dels escriptors, i recordo una novel·la d'ell extraordinària, una història d'amor de les més maques que he pogut llegir un, que es diu La vieja sirena, i l'autor és José Luis San Pedro, que per raons d'edat està a punt de fer 92 anys, ens ha demanat que en lloc de desplaçar-se, si podrien anar nosaltres a fer l'entrevista a l'hotel Juan Carlos. I l'altre dia parlant amb el Ramon Solsona, dient, mira, fa molta il·lusió fer a José Luis San Pedro, em va estar parlant d'aquest autor.
Sí, eh? És un tio molt simpàtic, eh? Uh-huh. Ell, com a economista, diu, ho ha dit diverses vegades, diu, jo he escrit el llibre més gruixut sobre la integració d'Espanya a la Comunitat Europea. Llavors, diu, no el millor, però el més gruixut. Doncs aquest individu, en moltes entrevistes que li han fet, una vegada li van preguntar, ¿por qué escribe? Diu, porque no lo puedo remediar. Jo em vaig sentir tan identificat. Jo crec que molta gent que té una activitat de tipus artística, moltes vegades ho fa per això, i jo com a escriptor m'hi sento a vegades
perquè no lo puedo remediar.
És
molt bo. D'aquí uns moments, doncs, abandonarem aquest estudi per anar cap a l'hotel Juan Carlos per poder entrevistar José Luis San Pedro aquest matí al món RQ. Avui és divendres, per tant, dia dels oients, eh?
Dia dels
tot
oients.
I que tenim una paraula del dia, com cada dia, que
sí,
és...
Sí, mira, només la diré sense explicar-la, després arribarà, vol dir que mitja Catalunya o una part sabran de què va i l'altra no. Quets.
És una paraula que divideix tant el territori,
sí.
Clarament. Quets.
Sí,
molt bé.
Quets.
Dia de Lucía.
A veure, ahir vam parlar de punyetes, punyefles. La Roser ens diu que una àvia seva de Menorca cridava retrenta-mil punyetes. No és la punyefla que jo demanava, però, en fi, és contundent.
Sí, sí.
Retrenta-mil punyetes. Que és més que 30.000,
sí,
naturalment.
Clar, clar.
Després, l'altre dia que vam parlar precisament de punyetes i això, dels llibres de... d'expressions, hi ha hagut una persona que es diu Matilde que ens diu si sí, hi ha un llibre de 5.000 refranys catalans. No és això
el que demanàvem,
demanava,
sí, sí, sí.
Aquella oient no és de refranys i és d'expressions comentades, què vol dir l'origen de cada frase feta, aquí no hi és. L'altre dia que vam parlar de les catiusques, el Francesc ens diu significats d'aquells de més a més, a part de les botes altes que vaig explicar, doncs, que ve d'una sarsuela de Pablo Sorozábal, catiusca. Es denominaven les plataformes llançadores de bombes utilitzades pels russos durant la Segona Guerra Mundial.
Ah.
Salutacions, Francesc. I això és una cosa que vaig comentar jo així al paral. L'avió anomenat popularment Katyushka a la Guerra Civil Espanyola és el bombarder de fabricació soviètica Tupolev SB-2. Utilitzant aquesta designació a Google hi podeu entrar i veure fotografies. Ens ho diu l'Antoni Oliver de Tarragona. Més coses. Teníem els clotets de l'Hermosura.
Oh, caram, encara dura.
Sí, de fa 8 dies, però és molt bo perquè van arribar, diríem, correus absolutament extralingüístics, perquè jo vaig dir, tots els que han arribat tenen clotets a les galtes les dones i clotets a la barba els homes. Doncs ara hi ha els que ho desmenteixen, dient, les excepcions, i dir, això no és matemàtic. Diu, aquest matí he escoltat el Ramon Solsona, el clotet de l'Hermosura, no sé si el que surt a les galtes o els que tenen algunes persones a la barbeta, però voldria aclarir que les dones també poden tenir el clotet a la barbeta. Tinc dues nenes hermosíssimes, fa el joc de paraules amb clot de l'Hermosura, i amb dues han heretat el clotet de la barbeta del seu pare. Salutacions, Gemma Andreu. En Quim ens diu el clotet de la barbeta sembla exclusivament masculí, però el de la galta no és femení. A mi em surt concretament a la galta esquerra.
Està al territori masculí
i això
femení.
Això ens ho diu el Quim. Un altre, el Jordi Anglada, que diu, que jo sóc un home i el tinc a les galtes,
En fi, clar.
Són, ja saps tu que tenim molta hermosura entre els oients i repartim a part.
I molts clotets.
Ah, exactament. Consultes ràpides, ens diu la Gemma, amb una companya de feina parlàvem sobre si és correcte parlar del verb clicar. Sí, clicar. És a dir, és fer un clic, A veure, aprofito per dir que aquest te'l dic, però a vegades hi ha consultes que diuen, què vol dir tal paraula? No. Busques el diccionari.
Clar,
i ho trobes fàcilment. Una altra. Tinc una peça de roba que em va fer la meva mare i tota la vida li han dit bretel o bretel, no sé com s'escriu. És un vestit sense mànigues per posar-s'hi un jersei a sota. A sota, no sé si a sobre, no ho sé. Conxita de Sant Feliu de Guíxols. Jo crec que aquesta paraula està relacionada amb el francès Bretel. Bretel vol dir...
El tirant, no?
El tirant d'una peça de vestit, dels sostenidors, dels sostens, digue-li com vulguis, i aleshores quan parla d'un vestit sense mànigues, jo crec que és això. Els italians en diuen bretella, és una paraula que ha passat en alguns idiomes, i crec que és una adaptació de bretel, bretel, allò que escrivia, i que el tirant ha passat... a designar la peça de roba. Una que ha batut el rècord de concisió de tots els missatges en el temps que porto aquí a RAC1. Diu, aquest és el text, eh? Lionesa, interrogant. Gràcies, Rosa Llorenç. Lionesa, gràcies, Rosa Llorenç. Jo m'imagino, a veure, a més ho entenc, hi ha gent que ens escolta des de la feina, alguns fins i tot d'amagatotis,
sí,
hi ha gent que diu, no digueu el meu nom, que estic a la feina i que no se sàpiga que us escolto. Hi ha gent, hem rebut missatges de gent que està conduint, aleshores jo crec que està fet en un moment així en presses, i que em pregunta, m'imagino, l'origen de la lionesa. Li retorno la pregunta. Rosa Llorenç, si saps l'origen de la lionesa, em faràs un gran favor, perquè aquesta paraula...
Mira que l'has gratada.
L'he gratada molt. Sobretot com que hem jugat un parell, en dos o tres anys diferents, hem jugat
amb
el Barça
amb
un parell de vegades
a Lió.
Ara és el moment de fer jocs amb lioneses. Però lionesa? A Lió no és una lionesa. Aleshores, com és que nosaltres en diem... lionesa d'aquesta pasta.
Oh, que maca aquesta expressió. El món arroba racu.net. Tots aquells que sàpiguen d'on pot venir
que
aquesta...
Que creguin saber d'on ve.
Sí, sí,
perdona
exacte.
La...
Sí, sí, no, la matització és molt important. Que creguin saber d'on ve, efectivament, el món arroba racu.net. Lionesa. Molt
bé. A mi em sona que això podria venir d'alguna pastisseria, de les diverses pastisseries que es diuen o s'han dit la lionesa a Catalunya. Ah. Però no ho puc demostrar.
Molt bé.
Queda oberta la pregunta.
Molt bé.
I ara anem a la paraula del dia.
Quets.
Aquest mail és pel Ramon.
Permeta'm, faig una introducció de la paraula. Recordo quan estava a Catalunya Ràdio fent el No diguis a ningú la nit, que recordaré tota la meva vida una nit que vam estar parlant tota l'estona d'aquests, perquè jo era una paraula que no havia sentit mai. I de quets, però què m'esteu dient, quets, quets? I ara entrarem en el tema de com va acabar, i ara és una paraula que va molt familiaritzada amb mi.
Doncs mira, això ens ho pregunta l'Arnau Sabater, eh? Diu, hi ha algunes paraules que em faria gràcia que es tractessin, una que realment són dues, és la confrontació lingüística que hi ha entre els, diu, els quets, tal com en diem els de Lleida, i bambes. L'altra paraula és armari. És cert que és on es guardaven les armes. Visca el corpus, però no heu parlat del corpus de sang. Home, ja vam tenir prou feina per al corpus.
Sí.
Armari ve d'arma, ve del llatí, però no d'armes de foc, perquè està clar, ve del llatí. Però aquests, d'on ve això dels quets? Bàsicament, la història és una qüestió de distribució comercial.
Diu Lleida, però hi ha més llocs de Catalunya,
sí,
que es diu aquests, eh?
Sí, sí,
el
sí,
món arroba racu.net,
sí,
no només es diu Lleida.
Així és com hem fet altres vegades, el mapa, eh?
Sí,
és
sí.
Dir, on, però pensa que això, jo ho he vist fins i tot escrit, és a dir, no sé, la gent parla, o la canalla que fa gimnàstica a l'institut,
sí,
a l'escola,
sí,
en la llista, doncs ja diu...
Porteu quets.
Quets. I tothom sap el que
jo
vol
recordo
dir.
Que...
Generalment, perdona, com que ho tenim escrit, potser la gent no sap que és K, eh? K, E, D, de Dinamarca, S. Però també s'escriu...
És que en aquella època recordo que... Quex.
Exacte, fins i tot es pronuncia això.
Quex.
Quex, eh? Quex. I llavors s'escriu amb Q, amb K, com quex, quex. Ara, quex segur que és una variant fonètica d'aquests. I quets és una marca comercial de la companyia US Rubber de Connecticut, que el 1916 va fer una... Era una companyia de cautxú, de vulcanitzats, que va fer unes sabates. Quin nom es van plantejar de posar-hi? Van dir, bé, farem una cosa relacionada amb el llatí. Pes pedis, en llatí, que vol dir peu, tots ho sabem, el podòleg, tot això, i van anar a registrar la marca Pets, P-E-D-S, Pets, Pets Pedis. I llavors van dir, no, ja està presa. I van dir, doncs la canviarem per Quets. És a dir, que si no hi hagués hagut aquesta coincidència, potser...
Ara haguessin dit Pets.
Estaríem parlant dels Pets de les sabates. Aquesta marca, el 67, va canviar el nom per Uni Royal, i... cal dir que de la mateixa manera que hi ha la marca Quets, hi ha la marca Kits, que és d'una altra casa. De manera que hi ha un joc d'aquells...
Quets i Kits.
Quets, Kits, i que per alguna raó només de distribució comercial, doncs, on van arribar les bambes, va quedar com a nom, que és els diccionaris. Em sembla que ja en vaig parlar un dia, si no ja en tornarem a parlar, del nom bamba, de la Pirelli, i Quets, de manera que el territori està dividit com dius. Això em recorda una altra distribució... de diversos llocs, jo diria més de Catalunya que no d'Espanya, o no, que aquí en diem, ho dic tal com ho diem, sí. El celo,
és veritat, no diem celo ni res.
Jo he sentit gent que li diu el xelo.
No.
Però,
el celo.
Felo, fixo, cores i fins i tot escotx. Escotx sobretot és a l'estranger, que és
clar.
El nom. No, tots són marques.
Tots
són marques, però hi ha llocs on es va distribuir el fixo, que va ser el primer, i ha quedat fixo. Amb altres ha quedat
clar, perquè,
cores.
Per si ara parlessim dels quets o de les bambes, per dir-ho correctament en català, hauríem de dir sabatilles esportives, no? Perquè, clar, no...
Sí, però saps què passa? És allò dels genèrics. Clar. Hi ha un moment que una paraula que arriba per primera vegada arriba a convertir-se en un nom genèric. Per exemple, un cas molt clar del català que ja va de baixa, que és la LOT. La llanterna LOT era una marca comercial dels anys 20 o 30,
caram,
tret de la Bíblia.
Molt bé. Escolta'm, Ramon Solsona, avui ens ha parlat de com és divendres.
Una mica de tot,
però sobretot d'aquests, aquesta paraula, que és una marca comercial, ha estat una marca comercial, però que un sector de Catalunya l'utilitza per fer allò que l'altre sector o l'altre mitja Catalunya en podrien dir, i en alguns casos els barcelonins en diem, bambes. En fi, Ramon Solsona, moltes gràcies i fins dilluns. Bon cap de setmana. De seguida continuem aquí al Món RQ, d'aquí uns instants, des de l'hotel Juan Carlos, amb l'escriptor José Luis San Pedro.